És així, Manel. Nosaltres tenim una vegada més a la psicòloga Isabel Pimas amb nosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
En aquest cas, perquè li vam proposar de parlar de la síndrome de l'impostor, un concepte que tendim a sentir bastant, sobretot relacionat més amb professions femenines, no? Amb dones, sí. Però exactament què és aquesta síndrome?
Mira, la síndrome de l'impostor és un fenomen psicològic que consisteix en un biaix cognitiu per al qual una persona que té èxits a la seva vida, exitosa, que a més li ha reconegut que les coses li van bé, se sent com un frau, se sent que no s'ho mereix tot això, sent que és fruit de la sort o de tota una sèrie de coses aleatòries, però que no és degut al seu mèrit. Uh-huh. I, per tant, doncs, se sent com un impostor o una impostora enmig dels seus companys i companyes.
És també una persona que segurament no té una, podríem dir, baixa autoestima, no? De no reconeix els seus mèrits. Diu, estic aquí per sort o per casualitats de la vida.
Sí. Generalment va relacionat, no necessàriament, però generalment va relacionat amb un perfil de baixa autoestima i, sobretot, de molta inseguretat.
Què li passa a les persones que pateixen aquesta síndrome?
Mira, doncs com dèiem, se senten molt insegures amb allò que fan. Per tant, aquesta inseguretat què els aporta? A treballar més del que seria necessari, possiblement molt més que la mitjana del seu entorn, estar contínuament buscant informació i formant-se perquè sempre tenen la sensació de que no en tenen prou, que no estan a l'alçada del que se'ls demana. Per tant, això genera un estrès i un esgotament i un malestar més que evident.
Són persones, per tant, molt exigents amb elles mateixes, no?
Moltíssim. Són persones molt exigents i perfeccionistes, que normalment s'han posat el llistó molt alt i, clar, no és que no arribin a aconseguir les coses de molt bona manera, sinó que el llistó que s'han posat és estar a l'estratosfera i allà no hi arriba ningú.
Quan es detecta aquesta síndrome? És per gent que ja està inserida en el món laboral a nivell professional o també ho podem trobar en el cas d'alumnes que estan estudiant una carrera universitària, un màster o inclús el batxillerat?
Que no té edat, això, eh? Pot aparèixer en qualsevol edat, en qualsevol moment i, de fet, a qualsevol de nosaltres. Segurament en algun moment, perquè a vegades pot ser alguna cosa més puntual, però de vegades allargar-se moltíssim en el temps i formar part ja de la idiosincràsia de la persona, no? Però sí, els estudiants s'hi poden trobar perfectament. El fet de dir, no estic a l'alçada dels meus companys, necessito estudiar maratònicament, jo què sé, tota la nit seguida i tot i així no arribo, i si he tret un notable, doncs
no estic satisfet.
No estic satisfet, exacte.
Perquè quines són les causes d'aquesta síndrome? Com el podem identificar?
Mira, anem a veure. Les causes poden ser molt diverses, eh? Però les resumiríem en tres punts. Per exemple, el primer d'ells podria ser el relacionat amb l'educació familiar. Anem a suposar un nen o una nena que sempre se l'ha comparat amb els germans, amb els cosins, i sempre els altres han estat o han sobresortit, o els hi ha estat més fàcil, o han tingut notes més altes, o qualsevol cosa. Val? Llavors, també pot ser famílies que hagin sobreprotegit molt una criatura, per tant, aquella criatura comença a créixer però no té recursos personals i sent que sempre està depenent de l'aprovació externa, l'aprovació dels altres per sentir que està fent bé les coses. També pot venir de famílies de pares molt exigents ja amb si mateixos, que per molt que la criatura pugui treure un bon resultat mai és suficient, sempre se li demana més, molt bé, això està bé, però la propera, en lloc d'un 9, treu un 10. I clar, un va creixent amb la sensació de que per molt que faci mai és prou ni mai satisfà prou a la gent que estima.
Clar, imagino també quan tens uns pares molt exitosos, no? Que han tingut una carrera professional d'èxit, que han arribat allà on volien arribar, imagino també que això en els fills es transmet, no? S'emmirallen en la figura dels seus pares i és com, si no arribo on ha arribat el meu pare o la meva mare, no seré mai suficient.
Sí. Aquí està quan les individualitats no es valoren com a tal, perquè cadascú, no sé, el pare i la mare poden tenir molt d'èxit amb els estudis, però tenir un fill doncs, que sigui un gran músic o un gran artista o un gran comunicador, per dir-ho d'alguna manera, i això està molt bé, el que passa que no tot pot passar pel mateix sedàs, no? Aquí venen doncs, les distorsions cognitives, que això ja forma part d'un mateix, no? Que es van elaborant en el caparró de les persones. No sóc suficient, no valc prou, mai arribaré, sóc mediocre, etc, etc, etc. Que no té que veure amb la realitat, eh?
Penso si també, no... ara que comentaves grans comunicadors, penso també en les nissagues familiars de metges, no?
Sí, o d'advocats, que són les típiques, sí.
No?
Sí.
Que van passant de generació en generació, sí. No? Que s'han de quedar amb la consulta o el despatx dels pares i segurament molts es poden sentir, doncs, no m'ho mereixo.
No m'ho mereixo o no és el que vull, però me toca. Llavors, per contentar aquella persona que estimo, perquè clar...
I aquí també podríem patir aquest síndrome.
Sí, clar que sí, clar que sí. No sóc com el pare, per molt que faci no dono la talla, no estaré mai al nivell, però és que a més no em sento gust fent el que faig, que això encara ho empitjora. Perquè no és, possiblement no sigui aquest el teu camí o no tingui per què ser-ho.
Una de les qüestions que plantejàvem a l'inici d'aquesta conversa és més freqüent en les dones que en els homes. Les dones tendim a sentir-nos inferiors i dir és que no em mereixo aquest lloc de treball o tot això, el que m'ha vingut fins ara és per sort perquè jo no sóc una persona vàlida, no faig bé les coses encara que hagi arribat on he arribat.
De fet, hem de tenir en compte que... La síndrome es pot donar a qualsevol edat i en qualsevol gènere, però si és veritat, que es diu, no ho dic jo, però sí que ho he trobat aquesta informació, que 3 de cada 4 dones poden patir aquesta síndrome, la qual cosa és una bestiesa perquè és molt. Però clar, aquí què tenim? Primer tenim tot el que són els condicionants per sexe. Val? Fins fa 4 dies, totes les persones que eren referents... o que ocupaven càrrecs importants, eren homes. Amb qui t'emmirallaves?
Els sostres de vidre.
Tot eren homes. Els mitjans de comunicació, això ja va canviant, eh? Però fins fa 4 dies tot eren homes, les eminències eren homes. Aleshores, clar, tu et veus i dius, no aconseguiré mai ni arribar a aquest nivell. A part dels aparts, hi ha una altra cosa. També hi ha que moltes vegades, que no sempre, les dones solen tenir un tarannà més cooperatiu que competitiu. I el món en què vivim no està fet per això. El món en què vivim és salvatgement competitiu, a tots els nivells. Grans empreses, petites empreses, comerços de carrer, és igual. Tu muntes una botiga de iogurts i al cap d'un mes tens una botiga de iogurts al costat que dius, i ara què faig? O sigui, això també hi fa, que ja portis... Ja no vagi amb el teu tarannà a posar-te en aquest nivell competitiu agressiu i, per tant, sentis que no dones la talla. Això també pot passar. Però és que, a més, a les dones què se'ns exigeix? Tenir bona planta, bon aspecte, estar guapes, estar primes, ser mares, bones professionals i fer-ho tot bé. Bé, doncs això no...
I està dedicada 100% a la feina, però també als teus fills, no?
Com es pot fer això?
Aquí entra una altra, no? Moltes mares, grans directives, quan es plantegen ser mares, tenen aquesta dicotomia, no? De ara em diran mala mare perquè m'estic dedicant el 100% a la meva feina.
I sembla que hagis d'escollir, que de fet és així.
Clar. Sí. Doncs com deia, més freqüent en les dones que els homes. I ara et volia plantejar una altra síndrome, la de, a veure si ho diem bé, Dunning-Kruger.
Sí, Kruger, em sembla que és. Sí,
quina relació té amb la de l'impostor?
Doncs és curiosament la contrària. És un altre biaix cognitiu, però precisament en la línia contrària. Dins els pols, en un cantó tindríem la síndrome de l'impostor i l'altre aquest, perquè són persones que se consideren a si mateixa molt per sobre de les seves pròpies capacitats. Val? Sembla que, no sé, que hagin anat traient llicenciatures per dir alguna cosa, de sota les pedres, i la realitat no és aquesta. Perquè normalment amb aquestes persones hi ha una dificultat d'autovaloració objectiva. I si fan una autovaloració de si mateixos, a les seves capacitats, una reflexió sobre què faig i què deixo de fer, normalment és il·lusòria, no està basada en la realitat ni en els fets concrets, sinó que hi ha una sobrevaloració d'aquestes capacitats.
Sí. De fet, també t'he de dir que aquí estic veient un perfil de persona, no? De que creure's-ho tant, no? I creure que és superior, al final la resta també l'acaben veient que, com una persona vàlida i superior.
Sí, de vegades
transmet,
pot...
Transmet, no?, aquest ego...
Clar, perquè tu t'empoderes amb aquesta falsa realitat i si la saps vendre i la saps transmetre, realment a les xarxes n'està ple de personatges d'aquest tipus i segurament en totes les empreses. Però en les empreses són un escull, perquè clar, a l'hora de la rendibilitat o a l'hora dels resultats, aquests no són els que... molta paraula... però poca feina, per dir-ho així. No?
No donen resultats a l'hora de la veritat.
No.
Ja per anar acabant, des de la teva perspectiva com a psicòloga, què hem de fer si som conscients que estem patint aquesta síndrome de l'impostor, que considerem doncs, que no ens mereixem el lloc de feina pel qual estem treballant?
Mira, en primer lloc, a ser conscient de que això te passa ja és molt important. Ja és molt important donar-te'n compte. Segona, poder-ho posar en paraules i comunicar, perquè de vegades, quan ho comuniques en els teus companys, et dones compte que en els teus companys o a bona part dels teus companys els hi passa tres quarts el mateix. I carai, ja dius, si és una cosa compartida, sembla que pesi menys sobre les espatlles, d'acord? Per altra banda, posar-se fites realistes i a veure, això cal de tant en tant d'aturar-se, observar què m'està passant, per què vaig d'aquesta manera, què m'estic exigint, i anar fent l'esforç de baixar el llistó i posar-lo a un nivell assolible.
Ser més
realista,
no?
Ser més realista. Sobretot, tenir en compte que aquestes idees que tens en el cap de la teva poca vàlua, de que les coses no et sortiran mai bé o no et sortiran mai tan bé com els altres, no està basat en la teva realitat, sinó que està basat en la teva por. Aleshores, no deixis que la por s'empoderi de tot això i, malgrat la por que tinguis, posa't a fer allò que saps que has de fer, perquè és la manera d'anar trencant aquests encadenats, perquè el resultat hi serà. Cal fer una valoració objectiva dels teus resultats i de tot el procés que has seguit per arribar-hi, i curiosament, una de les coses que es recomana és acceptar els elogis sense retrets, fixa-t'hi. Perquè la persona que pateix aquesta síndrome, com li diuen, ostres, molt bé, ja, però podria no sé què, sí, però... No, acceptar-ho, donar gràcies, molt contenta, i s'ha acabat.
Perquè ara que deies amb això dels retrets, també pensava, no?, que s'ha posat molt sobre la taula i, de fet, algunes escriptores ho han explicat, no?, que pateixen la síndrome de l'impostor,
sí, sí.
No?, per
sí,
quan
sí.
van a treure una novel·la, un llibre, tenen molta por a la crítica perquè ja treuen aquell llibre a la venda pensant que no és suficient i que no és ni de molt menys la millor obra que han tret.
La por al fracàs.
La por al fracàs.
La por al fracàs, que l'únic que fa és, a veure si jo fracasso, per tant, ja m'anticipo a tot això, ja m'imagino que fracasso, ja vaig amb aquesta inseguretat per prevenir-me, que això és terrible, perquè et posa amb un neguit i amb una angoixa que...
Amb un estat d'ansietat
continu que no ve al cas. Però sí, és molt freqüent. Fins i tot deien que Albert Einstein patia d'aquesta síndrome.
Imagina't,
ja.
Si el patia ell.
Deixem-ho estar.
Deixem-ho
estar. Què no ens passarà a nosaltres?
Doncs Isabel Vimas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
A vosaltres.